Són 8:15 del matí. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia.
Xavier, com va la vida?
Doncs molt bé.
M'han dit que has tornat fa poc de viatge.
Sí, he tornat fa poc d'un bon viatge, d'un viatge llarguet i maco.
Era la teva primera vegada?
Que viatjava, no, però que anava al Tibet, sí.
Avui, amb el Xavier Moret, roda el món fins al Tibet.
Propera destinació...
El Tibet. És una regió autònoma de la Xina situada al nord-est de l'Himàlaia. La cultura tibetana té uns costums i llengua diferenciats de la resta d'altres pobles d'Àsia, però sobretot per la variant del budisme que s'hi practica, anomenat lamaisme. El Tibet també se l'anomena el sostre del món, perquè té una alçada mitjana superior als 3.000 metres sobre el nivell del mar.
Com ha anat això, Xavier?
Doncs molt bé, ha estat un viatge llarguet, maco. Primer, hauríem de dir que al Tibet hi ha una província política i un país que durant molt, que encara aspira a ser independent de la Xina, però que està ocupat per la Xina. Però al voltant hi ha el Tibet geogràfic, que abarca més enllà l'altiplà tibetà, que abarca les províncies de Qinghai, i de Sichuan i Gansu i Yunnan, dins de la Xina. I per aquí també hi ha viatjat. O sigui, he fet una barreja del Tibet país amb el Tibet geogràfic.
Quants dies has anat?
Un mes.
Un mes. Sol?
Un tros amb dos amics i la resta sol.
I amb la idea de viatjar i conèixer, o havies de fer algun reportatge, alguna cosa?
Viatjar i conèixer, però aquí tot s'aprofita. O sigui, després en sortiran reportatges i a la llarga potser algun llibre.
Dius que era la teva primera vegada. T'ha sorprès molt? És un lloc que t'hagi inquietat?
M'ha sorprès perquè el tenia molt mitificat, però m'ha fet la sensació que hi arribava tard. Perquè, sí, clar, ara ja els xinesos ja controlen molt, hi ha molts controls de carretera, tenen la policia vigilant per tot arreu, i es nota un país que està molt tens. I llavors m'hagués agradat més conèixer-lo fa uns anys, quan la cosa era més relaxada.
Escolta'm, va, fem el trajecte. Aeroport de Barcelona, cap on anem?
Bé, jo hi vaig fer una mica de volta al Tibet. Per anar-hi d'entrada hem de dir que es necessita un permís especial. Necessites un visat per la Xina i, a més, el permís d'entrada al Tibet, que només el pots aconseguir si vas amb una agència de viatges. O sigui, per, com a lliure, com a independent, no t'hi deixen entrar.
I tu, que ets antiagència de viatges, no?
Sí, però en aquest cas vaig haver de passar pel tubo. Llavors jo estava a la Xina, i des de la Xina, a més, no estava a la província de Xinjiang, i a més no et deixen entrar per carretera. Pots anar-hi amb tren, amb aquest tren que es va inaugurar el 2006, que passa per 5.000 metres i arriba de, i va de Pequín a Katmandú, a Katmandú, a Lhasa. I després jo vaig volar des de Xining, que és una ciutat a una hora i mitja de Lhasa, i vaig entrar per allà, i només arribar vaig ensenyar el carnet, el permís especial, i ja se te'l queden, per evitar que puguis fer fotocòpies i passar-lo a algú altre. I a més, les fotocòpies no s'accepten, o sigui, ho tenen molt rígid, això.
Què hi vas posar a la motxilla?
A la motxilla? Bé, era un viatge llarguet i vaig posar de tot, sobretot roba d'abric, perquè estava per sobre dels 4.000 metres, sovint, i llavors toca assegurar que no passaràs fred, i això m'ha anat molt bé.
Per tant, roba d'abric, i aquests 4.000 metres, el cos com reacciona?
Bé, a la part xinesa, a la província de Qinghai, vaig tenir algun problema. Quan vam superar els 4.000 metres i dorms en una habitació, trobes que l'aire et falta i que no t'arriba bé, sí? El cervell, et mareges una mica, tens mal de cap. No és greu, però sí que vas una mica despistat. I fins i tot en alguns hotels en aquesta part de la que superes els 4.000 metres tenen oxigen a l'habitació. O sigui, tenen un aparell que et fabrica oxigen i que fa que et va indicant l'alçada en què estaries amb l'oxigen que fabrica. O sigui, si estàs a 4.000, al cap d'una estona a connectar l'aparell pots estar a 3.500, pots baixar a 3.000, quan baixes a 2.000 ja estàs la mar de bé. El problema és que jo el tenia espatllat l'aparell i en comptes de baixar de 4.000 pujava i vaig acabar dormint a 4.500.
On vas dormir?
Botalets i pensions.
Molt turístic o no?
Bé, la part fora de la Xina és molt poc turística. Jo tenia la sort que anava amb una amiga, la Edith López, que viu allà i parla xinès perfectament, i aquesta sabia trobar coses, i no és molt turístic, en algunes vegades monestirs, algunes vegades pensions, algunes vegades hotelets, però trobàvem lloc i bé de preu, molt bé de preu.
Escolta'm, si pensem en el Tibet, pensem en aquesta música que sentim de fons, meditació, budisme, no? És tot això el que sí. Realment és un tòpic que està una mica desbiaixat?
No, sí que és tot això, perquè tot això del Tibet ho tenim molt mitificat i, evidentment, durant un temps m'anava fins que vam fer fora el Dalai Lama, era una república, diguem-ne, que manava el Dalai Lama. O sigui, en el Potala, que és el gran palau que hi ha al centre de Lhasa, és un palau impressionant, de 900 metres de façana, allà hi ha una part dedicada a la religió i una part a la política, de funcionaris i de monjos. Llavors els monjos estan per tot arreu. El que passa és que ara els xinesos ho van anul·lar tot, el Dalai Lama no existeix, el 14è, que és l'actual, que té 84 anys, es va exiliar al 59, i des de llavors han prohibit tenir fotos del Dalai Lama i qualsevol referència al Dalai Lama. Monjos en veus molts, moltíssims, perquè està ple de monestirs, Lhasa mateix. Però passa que abans n'hi podien haver-hi 10.000 i ara els xinesos han posat un màxim de 600. En cada monestir es veu més 8 que abans. Sí.
Com és la gent?
La gent és molt desconfiada, jo diria. Sí? Perquè els xinesos han aplicat una repressió molt bèstia i llavors no saben mai qui els escolta i qui no els escolta. No s'atreveixen a parlar obertament del tema de Xina. Fins i tot a les cafeteries diuen que hi ha micròfons i miren constantment enrere per veure qui pot ser que els estigui escoltant. Són molt maca, diguem, la gent, però els hi costa molt entrar en el tema polític i en el tema de la relació amb Xina. A Lhasa, per exemple, són 1 milió d'habitants i 500.000 són tibetans, però a l'altra banda del riu els xinesos han construït una ciutat gegant, a la seva manera, ràpida i amb grans blocs tots iguals, i ja hi ha 500.000 de xinesos que viuen allà i que els tenen promoguts des de la Xina, els hi treuen impostos, els hi donen subvencions per evitar que la identitat tibetana es pugui manifestar.
Escolta'm, tu entenc que t'hi vas relacionar, com t'hi entenies amb ells?
En anglès.
En anglès, eh? Més o menys, es defensen, anglès, sí.
Fins i tot alguns monjos et parlen anglès, sí.
Dius que són desconfiats, parlant també d'aquestes tradicions que tenen... He sentit dir que quan una persona budista es mor al Tibet ofereixen la seva carn als voltors. Això és veritat o no?
Sí, jo ho he vist, això. Bé, he anat on diuen els enterraments celestials. Això té una explicació tècnica. El Tibet està tan alt que hi ha molt pocs arbres. Sí. Llavors és un paisatge pelat i de muntanyes altes. Llavors amb altres països budistes fan la cremació, però aquí tenen pocs troncs, van molt cotitzats i el que fan és...
O sigui, ni els cremen ni els enterren.
No, els tallen a trossets amb destrals i amb ganivets. Si ha estat a llocs d'aquests d'enterraments celestials i els campen perquè els voltors baixin i se'ls cruspeixin. És, mira, enterrament celestial en diuen i que així es connecten les diferents reencarnacions.
Un minut de silenci, sisplau. Estic en estat de xoc, encara. Sí, sí. Més que els voltors, el que més m'ha impactat és que els tallen a trossets.
Sí, sí. Jo, quan vas en aquests llocs, quan hi ha un enterrament celestial, no t'hi deixen pujar, només hi puja la família, perquè són en llocs molt alts. Però sí que hi vas quan no estan... No hi ha cap mort, diguem, recent, i el que veus és la destral, els ganivets, totes les eines les tenen allà fixes, posades pel voltant, i fa una mica d'impressió.
El mateix familiar és qui el talla a trossos, perdó, eh?
No, hi ha uns especialistes que hi ha.
Ah, hi ha uns especialistes.
Si volem entrar al detall, sí, sí.
Hi ha un màster amb...
Sí, i acostuma a haver-hi, per alegrar la cosa, un estup al mig.
Tu diràs si t'alegra la cosa.
I moltes banderes d'oracions. Allà els tibetans són fanàtics de les banderes d'oracions, que són banderes de coloraines, on hi ha sutres i mantres que al volar amb el vent diuen que s'escampen i que per tant ressonen per totes les muntanyes. Això li dona un aire una mica més alegre, però déu-n'hi-do el tema dels enterraments celestials.
Mira, parlant de tradicions, què menjaves tu allà?
Passar d'un tema a l'altre, déu-n'hi-do. Però sí, jo menjava momos, que són molt bons.
En una mena... Humus?
Momos.
Ah, momos.
És una mena de panades, com farcellets, que pots amb carn o amb vegetals, que pots menjar al vapor o fregit. I són molt bons.
Mm-hmm. Escolta'm, hi ha molt turisme d'alpinisme, no? També entenc, aquella
sí,
zona?
Sí, evidentment, clar. Les muntanyes són un negoci. El Tibet són més d'un milió de quilòmetres quadrats, o sigui, és el doble de la superfície d'Espanya o més. I llavors tenen les muntanyes més altes del món, el sostre del món, i això, clar, fa que hi hagi molt... És un gran negoci donar permisos per pujar muntanyes. L'Everest es pot pujar des del Nepal o des del Tibet, i també hi ha altres, el Makalu, altres muntanyes d'aquestes que són molt cotitzades entre els alpinistes.
I després, als estius, també, des d'aquests llocs t'arriben aquelles imatges de cues per pujar l'Everest en segons quins camp base,
sí.
I tot fet un cromo. No?
Clar,
de deixalles
de brut, sí.
I de... Sí, que això és un negoci, al final, que fins i tot gent que no està preparada o gent que no és alpinista professional s'atreveix a fer una experiència com aquesta, ja no com un repte, sinó com una experiència, no?
És veritat, és un negoci, i pagues el que sigui, no puges a l'Everest, t'hi pugen. O sigui,
clar.
Això ho explicava molt bé el Krakauen en el seu llibre La febre del cim, que agafa unes expedicions que hi ha coreans mil·lenaris que pugen a coll i bé, pràcticament, per poder dir que han estat a l'Everest, no? I això provoca que hi pugi gent molt poc preparada i provoca que hi hagi més accidents dels que hi haurien d'haver.
Mm. Escolta'm, aquesta relació que comentàvem fa una estona amb la Xina, del Tibet, tu com t'imagines el futur del Tibet?
Doncs el poble xinès es caracteritza per tenir molta paciència i ells diuen que amb el temps tot això es diluirà. Jo crec que un moment bàsic serà quan el Dalai Lama es mori, que en té 84 ja, llavors a veure què passa. Perquè la gent allà és molt devota del Dalai Lama, del budisme i tot això. Els tibetans ho segueixen molt, però la seva identitat l'han diluït molt amb aquesta migració dels Han, procedents de la Xina, i això farà a la llarga s'acabi diluint molt la identitat tibetana. El que no crec... Ara, per exemple, això que dèiem dels permisos d'entrada, quan arriba el febrer, que és... va haver-hi revoltes el 2008 i de tant en tant hi ha algun lama que es crema per protestar davant del Johan, que és el temple més antic i que ara està vigiladíssim. Llavors, en aquesta època, restringeixen els permisos. Ells tanquen el Tibet i no volen que se'n sàpiga res a l'estranger, perquè el Tibet desperta molta solidaritat per part de molts països, no? I de molta gent en particular. I llavors, a la llarga, crec que es diluirà i ja veurem què passa. Jo no sé com acabarà... La identitat tibetana és molt forta.
Tota la població és budista?
Però la majoria. També hi ha musulmans.
També hi ha
pocs
musulmans, no?
A Lhasa hi ha alguna mesquita. Però, sobretot, és budista el que domina. I budista és del Dalai Lama.
Mm-hmm. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Avui visitant amb el Xavier Moret al Tibet. Paula Carreras, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Del Tibet, la influència cultural que ens arriba és llarga, del cine, de la literatura, també de la televisió,
sí,
no?
Sí, sense fer gaires referències als voltors, eh?
Els voltors.
Això m'ha fet molta angonieta.
Sí, de tots una mica. Va, escenari de molts productes culturals que hem consumit a Occident, no?
Sí, començant per un dels números més mítics de Tintín, que és precisament Tintín al Tibet, i és aquest... Tintín és l'aventurer aquest ideat per Hergé, aquí a Catalunya molts de nosaltres n'hem sigut fans i li tenim certa estima perquè va ser traduït al català per Joaquim Ventalló en ple franquisme, llavors des d'aleshores ha format part de l'imaginari infantil de molts catalans. I l'episodi al Tibet comença quan, després de llegir als diaris la notícia d'un accident aeri a l'Himàlaia, Tintín té un somni en el qual el seu amic Chang està ferit i mig enterrat a la neu i llavors li demana ajuda. I llavors és l'endemà quan s'assabenta precisament a les pàgines del diari, que el seu amic viatjava en l'avió sinistrat i que no s'han trobat supervivents. Llavors, a partir d'aquí comença l'aventura i Tintín té la certesa que trobarà el seu amic viu, se'n va cap al Katmandú i llavors l'objectiu és aquest, no? Organitzar una expedició de rescat pel seu amic. És el 20è còmic de la col·lecció de Tintín i jo diria que és un dels més emblemàtics.
Sí, tu ets tintinaire, Xavier?
Sí, ho soc molt i diria que és el millor de l'àlbum.
És dels
de
millors, eh?
Sí, sí, estic d'acord.
Està molt ben explicat, molt ben documentat. I sí, sí, des de l'arribada a Katmandú fins que salten per la muntanya cap al Tibet, tot és molt fidel.
Ens ho hem d'imaginar així, com es veu el còmic?
Hi ha un ieti, no, també? No sé si és en aquest capítol.
Hi ha el ieti, a la portada mateix es veu la petjada del ieti, però sí, sí, ens ho hem d'imaginar així. Té una doble pàgina en blanc, és la famosa doble pàgina en blanc, perquè l'Hergé també sintonitzava amb el budisme, que t'explica molt bé com són les muntanyes, l'alta muntanya del Tibet.
Tu entenc que els Tintins els has seguits, si fa o no fa tots. Vull dir que ets més de Tintín que no d'Astèrix, eh?
Molt més, sí.
Sí.
Per mi Astèrix és l'anècdota i Tintín la categoria. Apa.
Cuando escalas, tienes la mente clara, libre de toda confusión. Estás concentrado y de repente la luz se vuelve nítida. Los sonidos definidos.
Això és un clàssic, Paula.
Això és un clàssic.
Ja ho podem dir així.
Sí, això és el tràiler d'una pel·lícula protagonitzada per Brad Pitt, molt jove, Brad Pitt.
Molt jove i molt ros.
Sí, que es deia 7 anys al Tibet, 7 anys en el Tibet, que va dirigir, la pel·lícula la va dirigir Jean-Jacques Annaud, però que es basa en una novel·la de Heinrich Harrer, que té el mateix títol, 7 anys al Tibet.
Bé, més que una novel·la, és un llibre d'experiències.
Exacte.
Ell va viure 7 anys al Tibet.
Sí, però està explicat gairebé com a novel·la i té com aquesta... No,
té un component novel·lístic, però Heinrich Harrer era un alpinista austríac que va allà...
Exacte. Sí, sí, vull dir que està explicat en primera persona i basat en fets absolutament reals.
És molt bo el llibre i la pel·lícula també.
Exacte, i precisament la pel·lícula va aconseguir una nominació als Globus d'Or, una altra també als Grammy, i tant el llibre com la pel·lícula expliquen doncs això, no, les peripècies d'aquest aventurer que va estar al Tibet entre el 44 i el 51, des de, diguéssim, la Segona Guerra Mundial i fins a la invasió del Tibet per part de l'exèrcit d'alliberament xinès l'any 50. I va ser, bueno, és la història d'un grup d'alpinistes austríacs que fan una expedició a l'Himàlaia per pujar el Nanga Parbat, però un dels allaus els fa descendir fins a la base a l'Índia. I en aquest descens just esclata la Segona Guerra Mundial, llavors el grup d'alpinistes són capturats per les tropes angleses. És tant el llibre com la pel·li, sobretot la pel·li perquè té aquest component més de ficció, és un drama, però alhora és un retrat bastant històric i molt fidel d'una època que va estar molt marcada per guerres i també per aliances polítiques, perquè a banda de ser doncs, una mena de radiografia de tot el que va ser la Segona Guerra Mundial, també deixa veure que el conflicte aquest que explicava abans el Xavier entre la Xina i el Tibet. Vull dir que...
Bueno, de fet, el Harrer arriba a ser tutor del Dalai Lama actual, o sigui que té moltes coses que explicar. És molt interessant el llibre, sí.
Una pel·li llarguíssima, crec, també. De
llarguíssima, i s'ha de dir que una bona part està filmada a la Patagònia.
Ah, sí?
O sigui que fan aquestes trampes.
Que passen, eh?
O sigui, van fer veure que filmaven un documental i van filmar el Potala i algun monestir, però la part amb els actors la van haver de filmar
a Patagònia. Ah, sí? O sigui, no, evidentment, suposo que no.
Són paisatges similars, de fet, la Gran Plana, la Gran Muntanya Nevada, però sí, però aconsegueix l'efecte de que sigui el Tibet. Sí.
Era la teva primera vegada al Tibet, Xavier, o no?
Sí, sí, la primera vegada que hi anava i ho tenia pendent de fa temps i m'ha agradat força anar-hi. I és curiós també això dels monestirs, que hi pots anar. N'hi ha sovint el de Cera, que està a prop de Lhasa, hi ha el debat dels monjos, que s'entrenen per debatre amb preguntes curtes de dos en dos monjos, i quan és positiva la resposta, piquen de mans, i si no, piquen amb el dors de la mà. No?
Ah, sí?
I això és molt divertit veure-ho, perquè ho fan amb una velocitat immensa.
Com són aquests monestirs?
Els monestirs, bé, estan en part destruïts per la revolució cultural, a vegades fins un 40%, però segueixen tenint un encant molt gran, amb la sala de reunions presidida pels grans budes i pels antics reis del Nepal que els protegeixen, i amb molts monjos amunt i avall que sempre estan resant mantres i que són molt repetitius, amb molt or, perquè sovint recobreixen les estàtues de Buda d'or, i amb molta devoció.
Trobes molts, budes per tot arreu, no?
I molts pelegrins que hi van i no només fan la volta al monestir, s'ha de fer en sentit de les agudes del rellotge, a Johang, sobretot, ho fan, que és el temple més antic, I alguns ho fan amb prostracions, que vol dir agenollar-se, estirar-te a terra, tornar-te a aixecar, tornar-te a agenollar, tornar-te a estirar, i això és d'una devoció increïble.
Xavier Moret, moltes gràcies. Cap al Tibet, suposo que de cara a l'estiu, no? Perquè ara deu ser més complicat.
Sí, ara s'acosta a l'hivern i al febrer, sobretot, és quan anul·len els permisos.
Fem una pausa i de seguida el suplement La Vida Social. Fins ara.